Són les dues del migdia.
Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Us donem la benvinguda, amics i amigues. El Papa continua millorant. L'absència de complicacions i de sacsejades, segons van passant els dies, sobretot des de l'última crisi, fa pensar en una consolidació imminent, encara més gran, d'aquesta millora, sempre seguint els missatges de la Santa Seu. Francesc segueix, mentrestant, participant a distància en els exercicis espirituals amb la Cúria Romana i els treballadors del Vaticà, a l'aula Pau VI, mentre no deixa de mostrar interès pel que passa al món. Segueix l'interrogant sobre com pot evolucionar el seu estat clínic, tot i que ara va a millor, és evident, i també sobre la possibilitat que tingui aviat una alta hospitalària i pugui seguir l'etapa final de la recuperació a la Casa Santa Marta del Vaticà. Aquest és el desig que compartim mentre esperem que passi aquesta setmana, podem dir-ho així, de manera orientativa, i que passi de la millor manera possible en tots els aspectes. Aquesta és la nostra notícia de portada, però abans del sumari amb altres temes, d'aquest dimecres 12 de març, memòria de Sant Innocenci I, papa, i de Sant Lluís Orione, sacerdot italià, fundador de la Congregació de la Petita Obra de la Divina Providència. Fem un petit cop d'ull a l'actualitat general amb la Júlia Julve. Júlia, bona tarda.
Hola, Ignasi, bona tarda.
Què destaquem?
Doncs mira, que han trobat el cos sense vida de l'alpinista català desaparegut en una llau a Armènia aquest dimarts, al cim nord, concretament dels Aragats, un volcà extint de més de 4.000 metres. És un veí de Sant Joan de les Abadesses. Set persones més han resultat ferides. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha confirmat aquest migdia que dos dels alpinistes ja han estat donats d'alta i, pel que fa a la resta, segueixen hospitalitzats, però no estem per la seva vida. Dos d'aquests són bombers dels GRAE, del Parc de la Seu d'Urgell, i un tercer és un bomber voluntari. N'estarem molt pendents si hi ha qualsevol novetat. I a Salt, d'altra banda, l'Ajuntament desvincula els aldarulls que hi ha hagut aquesta nit passada del fet que es desnonés una família d'aquesta localitat. Ho ha dit l'alcalde del municipi, Jordi Vinyes, en una compareixença extraordinària que ha fet ara fa uns minuts. Vinyes ha fet balanç d'aquests aldarulls que han acabat amb una desena de vidres de cotxes trencats, 12 contenidors cremats i diversos parquímetres rebentats. I de la seva banda, el director de Serveis Territorials del Departament d'Interior de Girona ha dit que aquesta tarda s'incrementarà el patrullatge dels Mossos d'Esquadra per garantir la seguretat al municipi. A tot això, el sindicat d'habitatge ja ha reclamat solucions urgents després d'aquests aldarulls i del desallotjament d'una família del municipi. En un comunicat denuncien la vulneració del dret a l'habitatge i el racisme institucional, diuen, que s'ha viscut durant les últimes hores. El sindicat ha convocat una roda de premsa aquesta tarda, 6:15. N'estarem molt pendents. I un darrer apunt, Ignasi, perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha absolt l'exconseller de Cultura i diputat de Junts al Parlament, Lluís Puig, per un delicte, ho recordaran, de desobediència, perquè no va lliurar voluntàriament les 44 peces del monestir de Vilanova de Sixena que hi havia al Museu Diocesà de Lleida. Des de l'any 2017, Lluís Puig es troba exiliat a Brussel·les. Recordem que les peces se les va endur la Guàrdia Civil al 2017 en plena intervenció de la Generalitat per part de l'Estat amb l'article 155 de la Constitució. El fiscal demanava una pena de multa de gairebé 6.000 euros i també per Santi Vila, predecessor seu, que en aquest cas serà jutjat el mes de juny, de maig.
Gràcies, Júlia. També us explicarem que el Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat acollia aquest dimarts al Cor de Barcelona l'acte de la Setmana de l'Harmonia Interconfessional, iniciativa impulsada des del 2010 per les Nacions Unides i que a casa nostra organitzen conjuntament la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i el Grup de Treball Estable de Religions, que a més aquest dimarts celebrava també en aquesta mateixa vetllada l'acte dels 20 anys d'existència d'aquest col·lectiu. A més, l'arcabisbe malquita sirià Jean Abdo Arbaix, que va portar diumenge una creu del seu país a la Basílica de la Sagrada Família, en l'acte 100 la creu, ha dit en una entrevista conjunta a Ràdio Estel i Catalunya Cristiana que les morts i els assassinats d'aquests dies no se sap de qui venen ni qui està provocant aquest caos. El prelat grecocatòlic ha atribuït aquesta inseguretat a les greus mancances del nou govern i al fet que no hi hagi ni exèrcit ni forces de seguretat. I el Sudan és un altre país que està vivint una greu emergència, la pitjor humanitària del món en aquests moments, segons denuncia la comunitat de Sant Egidi, que organitzava aquest dimarts una conferència conjunta amb els missioners combonians i Metges Sense Fronteres. El combonià Antonio Sofiantini assegurava que és urgent tornar a posar al centre a aquelles persones que el Papa Francesc vol que no oblidem. Després del bloc informatiu parlarem de les conferències quaresmals que prepara i organitza per aquest any la Basílica de la Concepció de Barcelona, amb el títol general Tres bisbes, tres visions, una església. La primera la pronunciarà aquest diumenge a partir de les 7 de la tarda el bisbe de Solsona, Francesc Conesa, sota el títol Vers una església més sinodal per a l'evangelització. En parlarem uns minuts amb Joaquim Nubiola, membre del Consell Pastoral de la Basílica de la Concepció. I és dia de la secció Llevat dins la pasta, on la memòria històrica en el camp de les dones i la invisibilització de les seves aportacions al món i el moviment obrer seran el nostre tema principal, perquè ha estat una constant des dels inicis de la revolució industrial. Conversarem amb una persona que ha treballat molt aquest tema, l'exregidora de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, Amor del Álamo Margalef, amb responsabilitat polítiques en dones, persones amb discapacitat, nova ciutadania, cooperació i solidaritat, àmbits vinculats a les persones. Ella va ser membre també de la sectorial de dones de l'Assemblea Nacional de Catalunya. Tot això i més als propers 53 minuts. Salutacions a l'equip amb el Jordi Carretero i la Paula Moreno a les vies de so, el David García a la producció, la Júlia Julba a la redacció i la veu informativa, la Paula Serra i el Guillem Andrés a les xarxes socials i avui també amb els companys i companyes de la Pastoral Obrera de Catalunya coordinant la secció del dia. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. De dilluns a divendres de 2 a 3 de la tarda a Ràdio Estel.
L'oficina de premsa de la Santa Seu ha tornat a informar aquest dimecres al matí que la situació clínica del Papa és estable i que els metges confirmen aquestes lleugeres millores de les quals anem parlant els últims dies dins d'un quadre que, això sí, continua sent complex. Com en les jornades anteriors, no s'ha emès cap butlletí mèdic aquest vespre anterior a causa de la mateixa estabilitat en la situació de Francesc, ingressat al Policlínic Gemelli des del 14 de febrer passat. Segons el Vaticà, el pontífex es troba més bé i està de bon humor. Aquest dimarts el Papa seguia els exercicis espirituals amb connexió amb l'aula Pau VI, on estan reunits els membres de la Cúria Romana i treballadors del Vaticà que hi participen. També si resa el rosari aquests 4 dies, fins aquest dijous, a les 6 de la tarda, per la recuperació i per la salut del Papa. A la capella de l'habitació que Francesc ocupa el Policlínic Gemelli, Francesc s'ha recollit en alguns moments en pregària. No ha rebut visites, això sí, i s'ha dedicat a pregar i a meditar. També ha rebut aquest dimarts al matí l'Eucaristia i ha continuat amb les teràpies prescrites i l'oxigenació del flux. Seguim, naturalment, com sempre, pendents de cara a les properes hores de les informacions que ens puguin anar arribant sobre l'activitat i la salut del Sant Pare. D'altra banda, a la sisena meditació dels exercicis espirituals de Quaresma per a la Cúria Romana, el predicador de la Casa Pontifícia, Roberto Pasolini, ha destacat que el baptisme no ha de ser un ritu cultural, sinó una vida que reneix en Déu. A la mateixa aula Pau VI, en comunió amb el pontífex, el també frare Caputxí ha reflexionat sobre el sagrament que obre la vida cristiana, del qual ha subratllat que comporta confiar en Déu i deixar-se conduir cap a horitzons inexplorats. Ha comentat igualment que el camí de la salvació es manifesta com un renaixement espiritual il·lustrat en l'Evangeli de Joan a través del diàleg entre Jesús i Nicodem, en què el Senyor afirma que per veure el regne de Déu cal néixer de nou de dalt, un concepte que desconcerta Nicodem i exigeix un canvi profund i radical a tothom. Finalment, Pasolini ha dit que avui el signe de la salvació és Crist, precisament, aixecat a la creu.
Sense distància. Un estil únic per informar-te sobre l'actualitat religiosa.
Canviem de qüestió. El Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat a Barcelona acollia aquest dimarts l'acte central de la Setmana de l'Harmonia Interconfessional, Una iniciativa que va començar a impulsar l'ONU l'any 2010 i que a casa nostra organitzen conjuntament la mateixa Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i el Grup de Treball Estable de Religions, que, a més, celebrava l'acte del seu 20è aniversari en aquesta mateixa vetllada. Va ser, de fet, un màxim reconeixement institucional, per tant, el de la commemoració d'aquest acte, que posava l'accent en el diàleg i la convivència interreligiosa com dos elements clau en la cultura de pau. La celebració ha estat presidida pel president Salvador Illa, que va estar acompanyat, entre d'altres, pel president del Parlament, Josep Rull, per l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i pel conseller de Justícia, Ramon Espadaler. També amb la presència, entre d'altres, del director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Ramon Bassas. En les seves intervencions, tant Salvador Illa com Jaume Collboni posaven en valor la pluralitat cultural interreligiosa de casa nostra i la importància que existeixin grups de diàleg interreligiós com el GTER, que va néixer de la mà de l'Arquebisbat de Barcelona l'any 2004 i que ha complert ja 20 anys. El reconeixement al dret a la llibertat religiosa és bàsic per a la convivència en la societat, segons va dir Collboni. I el president de la Generalitat, que va iniciar el seu parlament amb unes paraules de suport als amics i familiars dels bombers accidentats a Armènia, feia un paral·lelisme entre aquest acte institucional i la Setmana de l'Harmonia Interconfessional amb la iniciativa del veler Bel Espoir, inspirada pel Papa Francesc i que sortia ara fa uns dies de Barcelona amb 200 joves que, per torns, van formant la tripulació. Salvador Illa parlava, en definitiva, de fraternitat i concòrdia.
Fraternitat o odi, esperança o resignació, veritat o mentida. Tres valors que crec que, en aquest sentit, dels parlaments que hi ha hagut avui, el que conec de moltes confessions religioses, evidentment cadascú el que cregui més convenient, doncs són àmpliament compartits. I que crec que en el món en què estem vivint són importants. Són importants que hi reflexionem i són importants que les tinguem ben presents, no?
L'acte institucional va ser conduït per la pastora evangèlica Ruth Giordano i va comptar amb l'actuació del duet format per Lala Tamar i Ofer Ronen, que van interpretar tres peces tradicionals i originals amb llaüt, àrab, guitarra i veu. El qui també va intervenir en l'acte va ser l'abadessa del monestir de Sant Benet de Montserrat, Maria del Mar Albajar, que va recordar que totes les confessions religioses han de col·laborar per promoure la pau al món.
Celebrem la Setmana de l'Harmonia Interconfessional i avui, en aquest moment que estem vivint, concret com a país i com a planeta, entenc que té un sentit decisiu de recordar que totes les confessions religioses necessitem col·laborar per promoure el futur i la pau al nostre món. El moviment monàstic, com també els corrents místics de moltes confessions, té com a missió recordar la necessitat del retorn a l'essencial, a la vivència personal i comunitària del missatge que prediquem.
Finalment, l'abadessa benedictina Maria del Mar Albajar feia una dissertació sobre el sentit de les religions i del monaquisme en concret, que és apuntar a una realitat que va molt més enllà. Fins i tot va dir que la vida religiosa i monàstica deixa un espai al buit i en té cura. Un altre nom propi de l'actualitat en les últimes hores és el de l'arquebisbe Melquita Sirià Jean Abdo Arbaix, que va portar diumenge, recordem, una creu de Síria i va explicar en l'acte Sent la Creu, organitzat per l'Arquebisbat de Barcelona, la situació de violència que viu el seu país dins d'una vetlla amb eucaristia en el gran temple d'Antoni Gaudí, la Sagrada Família. En una entrevista concedida en exclusiva a Ràdio Estel i al Setmanari Catalunya Cristiana, Jean Abdo Arbaix va dir que les morts i els assassinats d'aquests dies a Síria no se sap de qui venen ni qui està provocant aquest caos. El prelat grecocatòlic va atribuir la inseguretat a les greus mancances del nou règim.
Quan el govern nou assumió sus mandatos de nuevo, no hay ejército, no hay policía en la calle, no hay atendiendo a la gente, no hay referencia. Por eso no hay seguridad clara. Por eso en las calles cualquier persona puede pararte.
L'arquebisbe Jean Abdo Arbaix va comentar també que la jornada de pregària per Síria que va convocar ara fa més d'una dècada ja el Papa Francesc va tenir efectes molt positius en el desenvolupament de la guerra a Síria.
En 2014 hubo una amenaza total para invadirá a Damasco. Por eso el Papa llamó a este día de oración. Y gracias a la oración de todas las iglesias del mundo, después de esta oración, Dios escuchó la oración y calmó un poco. Y hubo un cambio total en la medida de la guerra en Siria.
L'arcabisbe Jean Abdo Arbaix ha comentat, a més, que la davallada de cristians a tot el Pròxim Orient és una realitat que interpel·la el món.
En Líbano había 70% cristianos. Hoy hay 25% cristianos. ¿Dónde, los cristianos dónde fueron? Están en Europa, en América. En Irak había 1.200.000 cristianos. Hoy hay 200.000 cristianos. En Siria, antes de la guerra, hubo 10% cristianos.
10%.
10% cristianos. ¿Eh? Hoy hay 4% cristianos.
L'arcabisbe malquita sirià Jean Abdo Arbaix ha recordat que la creu, com a icona del sofriment i del dolor, és per als cristians el gran signe d'esperança de cara al futur de Síria.
Sense distància. L'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
I de Síria al Sudan, que està vivint la pitjor emergència humanitària del món. Aquesta ha estat la crida que ha ressonat diverses vegades aquest dimarts a Roma durant una sessió informativa a la Cambra de Diputats italiana titulada Sudan, promoure les negociacions de pau i garantir l'ajuda humanitària. La conferència va comptar amb els missioners combonians, la comunitat de Sant Egidi i Metges Sense Fronteres amb representants propis durant la sessió. El combonià Antonio Sofiantini assegurava que és urgent tornar a posar en el centre aquelles persones de les quals el Papa ens invita sobretot a no oblidar. Creiem que és important posar en el centre una vegada més allò que el Papa qualifica d'exclosos a la història, les víctimes. No hi ha guerres de primera i de segona divisió. No hi ha morts de primera o segona divisió. Està en joc la dignitat de les persones. Per tant, crec que és important una vegada més posar això en evidència. Hi ha un abans i un després de la guerra. La guerra ens ha fet fora de Khartoum. Nosaltres ja no estem al Comboni College i els nostres germans treballen des del port del Sudan. Des d'on estan intentant tirar endavant tot el treball que tenim de compromís amb l'educació. És clar, ara les forces s'han reduït. No crec que arribem a més de 10 al Sudan, però l'important és estar allà i seguir-hi caminant.
L'important, però, és estar allà i continuar a caminar.
El missioner combonià Antonio Sofiantini també ha recordat que el conflicte que enfronta des del 15 d'abril de 2023 l'exèrcit de Khartoum, la capital del Sudan, amb les forces de suport ràpid paramilitars ha provocat 12 milions de desplaçats interns i més de 3 milions de refugiats als països veïns, sobretot al Txad, Egipte, Sudan del Sud. Marco Impallazzo, president de la comunitat de Sant Egidi, ha demanat al govern italià un esforç per reprendre les negociacions per acabar amb el conflicte, garantir l'accés de la població a l'ajuda humanitària i continuar acollint les famílies vulnerables que fugen de la guerra i dels corredors humanitaris. La Catedral de Barcelona encetarà el cicle de predicacions o conferències quaresmals aquest dijous, emmarcades en l'any jubilar de l'Esperança i amb un títol general que és Signes d'Esperança. L'arcabisbat de Barcelona ha explicat que aquest any les predicacions aniran a càrrec del canonge i degà emèrit de la catedral, Josep Ramon Pérez. Encetarà i encararà diferents temes, aprofitant així el temps de quaresma per reflexionar en profunditat sobre el valor de l'esperança que trobem avui dia en diferents entorns. Com ha recordat el mateix arcabisbat, amb les predicacions tindran lloc les conferències i seran dins la missa diària, aquest dijous i els dos següents, a 7:45 del vespre, i es podran seguir, com cada dia, a la missa per Ràdio Estel. I el menjador social al Roser de Reus continua sent un dispositiu clau de la capital del Baix Camp com a eina d'acció social i de solidaritat i també com a punt d'entrega de la xarxa de distribució d'aliments impulsada per l'Ajuntament de la ciutat. Ho confirmen dades del 2024 que s'acaben de fer públiques, un any en el qual aquest centre social reusenc, gestionat per la Unió Temporal d'Empreses, Formació i Treball i Empresa d'Inserció Laboral i també Arada, Empresa d'Inserció de Càritas Tarragona, va servir més de 47.000 àpats aquest any passat. Com ha explicat la mateixa entitat, la xifra suposa una mitjana diària de 129 àpats. Les persones que hi han arribat, 566 en tot l'any, han estat a més derivades dels diferents serveis socials de Reus i han gaudit d'aquest servei en les seves tres modalitats, la presencial i també els àpats servits i a domicili, amb 63 persones prescrites i gairebé 15.000 àpats servits.
Ràdio Estel. Un canal online amb la litúrgia de cada dia al teu servei. Un canal online amb l'Eucaristia diària, espais de contingut religiós i música espiritual. És Ànima Estel. Troba la radioestel.cat i a l'app de Ràdio Estel oficial. Ànima Estel, el canal religiós exclusivament online al teu servei.
Teu servei pastoral cada dia a Ràdio Estel. Les matines i les completes des del monestir de Poblet. El rosari, les laudes i les vespres i la missa de diumenge des de Montserrat. Les eucaristies entre setmana des de la Catedral de Barcelona. I des de la Mercè, la missa dels dissabtes. El teu servei pastoral a Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Estel cada dia. De dilluns a divendres de 3 a 4 de la tarda i dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, de 3 a 4 de la tarda i caps de setmana d'1 a 2 del migdia...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Les conferències quaresmals que ofereix la Basílica de la Puríssima Concepció de Barcelona porten com a títol aquest any... Tres bisbes, tres visions, una església. La primera la pronunciarà aquest diumenge vinent, a partir de les 7 de la tarda, horari de totes, el bisbe de Solsona, Francesc Conesa, també pare sinodal, amb el títol Vers una església més sinodal per a l'evangelització. Diumenge de la setmana vinent, 23 de març, serà el bisbe de Tortosa, Sergi Gordo, qui oferirà la conferència, en aquest cas sota el títol Caminant l'esperança, i emmarcada, naturalment, en el jubileu que estem vivint. I el dia 30, la tercera i última, serà a càrrec del bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Gómez, que reflexionarà sobre l'Església a la Catalunya i l'Europa d'ara. En parlem per oferir-vos aquestes conferències, que són obertes a tothom, amb Joaquim Nubiola, membre del Consell Pastoral de la Basílica de la Concepció. Senyor Joaquim Nubiola, bona tarda i gràcies.
Bona tarda, com estem?
Molt bé, encantat de saludar-lo. Ja l'hem saludat altres vegades per altres motius, però en aquest cas una iniciativa tan universal en l'Església com són les conferències quaresmals, no? Aquestes trobades que no són litúrgiques, sí, sinó que són trobades socials per escoltar una persona que dona una conferència, que imparteix una reflexió i que després pot ser oberta al diàleg, però en el marc de la quaresma, no? Que és aquest temps fort per als creients. Va, com definiria vostè aquestes conferències quaresmals de la Basílica de la Concepció? Quina peculiaritat tenen?
La peculiaritat nostra és que venen a ser unes conferències com un moment, més que un moment, com un petit recés espiritual obert a tot Barcelona, que ha de donar un temps de reflexió, de pregària i confessió. i realment no podem dir res més fins que haguem sentit la conferència, tal com s'ha exposat abans. Els temes que s'han exposat són molt precisos. El lema, busquem sempre que sigui un lema una mica atractiu. No vol dir que siguin tres visions diferents de l'Església, no? Sinó que és una forma d'expressar-se, no? Sí. Són tres, més que aviat, són tres punts, o tres, en aquest moment...
Tres temes, tres accents, exacte, sobre l'Església actual, efectivament. Sí, interessant que digui vostè això, perquè aquest afegit, no?, de ser també un recés espiritual ofereix moltes motivacions, segurament, a moltes persones que busquen estones d'interioritat. Recordem que són a les 7 de la tarda, aquestes conferències, els 3 sí, propers diumenges.
Sí.
Comencen a les 7 amb la pregària de vespres.
Amb els vespres. Sí. Vespres cantat, i després dels vespres, diguem, a 7:45, així es comença la conferència.
Molt bé.
Que dura uns 3 quarts d'hora. I després hi ha un temps que donem una mica de pica-pica i la gent pot saludar el bisbe i compartir amb ell una estona. Vull dir, perquè així sí, una mica més... fer una mica més de comunitat.
Molt bé.
Aquesta és la intenció. I aquest any hem de tenir en compte que és la 25a edició que es fan a la parròquia de la Concepció aquestes conferències.
Molt bé.
Bueno, és una data, no és que tingui cap cosa especial, però bueno, per nosaltres és una satisfacció.
Sí.
Jo crec que aquest any, amb les tres posicions, sobretot, tal com vostè ha dit a la presentació, explicar el que és l'Església Sinodal, no? La importància que té.
Clar.
I la segona, de mossèn Sergi Gordo, el camí de l'esperança, l'any jubilar, que sobretot és dedicat a l'esperança, no?
Uh-huh.
Vull dir, són aquests punts el que ens interessa. I a l'última conferència, la de mossèn Xavier Gómez, ja pel seu mateix estil, per això es busca que siguin les persones que donin la conferència, que tinguin un estil, que sobretot pues, parlar sobretot de la problemàtica, quina expressió ha de tenir l'Església en aquest moment, sobretot per la migració que hi ha,
sí, sí.
L'aspecte social, aviam el que ens exposen.
I tant. Segur que esperen molt els organitzadors, però clar, tots estem a l'expectativa. Doncs recomanem aquestes conferències quaresmals, sabem que n'hi ha moltes, en moltes esglésies de Barcelona, sí, de Catalunya, de vegades en àmbits més petits, més localitzats, però aquestes de la Concepció, i amb això li vull fer la darrera, o una de les darreres preguntes, senyor Joaquim Nubiola, sí, és que dona la sensació, sí, que les conferències quaresmals de la Concepció, també, sobretot des del temps en què és basílica, són una mica, sí, com un compromís, no?, de ser el referent de l'Arxidiòcesi de Barcelona, oi? Com valora aquest compromís?
Un compromís, sí, que tenim, sobretot amb el pla pastoral del bisbat, del arquebisbat de Barcelona, i per això sempre toquem uns temes que estiguin molt adients i molt subjectes amb el pla pastoral. No anem a fer una exposició teològica ni sobre la Quaresma, que també es podia fer, sinó toquem temes una mica que afectin i la gent puguin ser d'interès. És això, no?
Sí, sí. Per tant, la pregària de vespres, la sessió, pròpiament amb la conferència, una exposició de 3 quarts d'hora. Recordem, primer, el bisbe Francesc Conesa aquest diumenge, el diumenge següent el, sí, bisbe Sergi Gordo, i l'últim el bisbe Xavier Gómez. I tot durant 3 quarts d'hora d'exposició que donaran pas a un moment més de confraternització, de pica-pica, de diàleg, però no diàleg directament a la sessió, sinó ja diàleg a peu dret, podem dir, oi?
Exactament. Sí. El claustre de la Basílica s'ofereix els que vulguin. Però vull dir, és una part molt maca perquè és una part social i la gent això de compartir amb el bisbe, i els bisbes també els agrada aquesta forma de poder estar amb el poble fidel, diguem-ho així. No?
Sí, sí. Els organitzadors de les conferències quaresmals de la Concepció han triat aquest títol, no?, de 3 bisbes, 3 visions, 1 església... I han triat aquests bisbes per algun motiu? Perquè, clar, potser són els que actualment han tingut una... poden tenir una projecció, sí, sí, més transversal, no?, més plural en els temes que preocupen l'Església.
Exactament, per això s'han trobat. Hi ha altres bisbes, passa que les agendes de tots ells són impressionants, que costa, vull dir, lligar-ho i ajustar les fetges i ajustar-ho tot, perquè, gràcies a Déu, tenen una feina que queda esperat, però bueno, això sí, és un altre tema,
no
està aquí.
Conferències de la Puríssima Concepció, conferències quaresmals, recordem-ho, els 3 diumenges vinent, ben fàcil, el dia 16, el dia 23 i el dia 30 de març, a partir de les 7 de la tarda, amb el Res de Vespres. Si algú li va una mica més justet, de Vespres, si algú li va més justet, pot arribar directament a la conferència, que es fa habitualment a la mateixa nau principal de la Basílica, oi? A la mateixa església. No em sent? Dic que les conferències són a la mateixa Basílica, a la mateixa nau central de la Basílica. Hem perdut la comunicació amb Joaquim Nubiola, membre del Consell Pastoral de la Basílica de la Puríssima Concepció de Barcelona, que ofereix les tres conferències quaresmals d'aquest 2025 sota el títol Tres bisbes, tres visions, una església. Aprofitem, mentre recuperem la comunicació, per fer un breu parèntesi, i és que també la Catedral de Barcelona ofereix les conferències quaresmals ja des de fa uns anys integrades en l'Eucaristia. Per tant, els hi diem predicacions quaresmals, seran a càrrec del canonge Josep Ramon Pérez a partir d'aquest dijous i els dos dijous següents, per tant, amb una predicació una mica més intensa, la missa una mica més llarga, a 7:45 del vespre en transmissió en directe per Ràdio Estel, en aquest cas des de la Catedral de Barcelona, els tres propers dijous. I en el cas dels tres propers diumenges, les conferències que ja hem comentat amb la Basílica de la Concepció. Disculpi, senyor Joaquim Nubiola, perquè nosaltres els anàvem sentint, però em sembla que vostè a mi no, i s'ha tallat la comunicació, no passa res. Només li volia preguntar per acabar quin moment viu ara la Basílica de la Concepció, que a més tinc entès que és temple jubilar, o m'equivoco? És temple també...
No,
en aquest cas no, és la Mercè, la que és temple jubilar. Però bueno, en tot cas, es pot viure el jubileu facilitant, no?, que qui vulgui vagi a la catedral, al Cotolengo fins i tot, o a la Basílica de la Mercè.
No, nosaltres el diumenge passat es va celebrar el jubileu a la parròquia, que es va fer una peregrinació, diguem-ho així mateix, peregrinació,
sí.
D'unes 150 persones que van sortir des de la Basílica de la Concepció, per mi, baixant pel carrer Llúria fins a arribar a la catedral, i allà van passar tots a la porta del jubileu, i
va
ser un acte comunitari. No?
Molt bé.
I després missa a les 8, si a les 8 va ser la missa a la catedral.
Sí, el pelegrinatge no comporta necessàriament agafar un autocar o anar amb cotxes, home, o caminar massa, però un passeig fins a la catedral, no?, en aquest cas.
És un 20 minuts, quart d'hora, 20 minuts màxim, i així es fa, és una mica més la sensació de pelegrinatge, no?, que és un passeig, no?, és una entrada i entrada. Bueno, és tot el que sigui bo, perquè el lema nostre, i el que sempre hem de buscar, i és el que busca la pastoral també de l'arxidiòcesi, és com fomentar l'evangelització, i això és el que estem.
La parròquia de la Concepció em sembla que és especialment viva, no?, amb molts grups, molta diversitat, no?, d'iniciatives pastorals. Per exemple, ara em ve al cap els Amics de Sant Pius de Pietralcina, també grups ecumènics, acollida, no?, em sembla, alguna comunitat ortodoxa. És a dir, que és una església molt dinàmica, la Concepció.
I s'intenta ser-ho. I tot això gràcies al nostre rector, bon rector, i l'apollo que tenim per altres institucions, sobretot per part del bisbat, tenim un apollo tremendo, vull dir que és... Bueno, com tothom, suposo, no? Però vull dir que...
Sí.
Disposem de dos vicaris, vol dir que té una força darrere important.
Sí, el rector Ramon Cors, ben conegut. De fet, la parròquia de la Concepció, recordem-ho, forma una unitat pastoral amb la de Sant Francesc de Sales, situada a prop. Tot això, recordem pels oients que no coneguin tant Barcelona, és a l'Eixample, a la dreta de l'Eixample, al carrer Aragó, cantonada Roger de Llúria, aquests dos carrers típics de l'Eixample dret barceloní. Per tant, qui vulgui venir a les conferències quaresmals és convidat aquest diumenge a partir de les 7 i els altres dos diumenges també. N'hem parlat amb Joaquim Nubiola, que ara fa poc ens parlava dels cursos alfa, suposo que continua, no?, i també a la Basílica de la Concepció.
Estem en plens cursos alfa d'adults, que diem nosaltres, però...
Molt bé.
I sobretot acabaran d'aquí la setmana que ve, si Déu vol, ja s'acabarà, perquè abans de Quaresma, diguem-ho, acabem, abans de la Setmana Santa. Diguem.
Abans de la Setmana Santa. Molt bé, doncs que vagin molt bé també aquestes iniciatives i moltes altres que té aquesta joia del gòtic, que és la Basílica de la Concepció de Barcelona, en ple centre, pràcticament, de Barcelona. Senyor Joaquim Nubiola, membre del Consell Pastoral de la Concepció de Barcelona, una abraçada, felices conferències quaresmals, que les pugui aprofitar molta gent i gaudir, perquè, a més, són a la nau central de la Basílica, allà hi cap molta gent. Fins una altra.
A vosaltres. Moltes gràcies a vosaltres per la difusió que ens feu. Moltes gràcies.
Adéu-siau. I després d'haver parlat de conferències quaresmals, de seguida arriba a la secció de Pastoral Obrera Llevat dins la Pasta. Ens acompanyarà l'Àngela Rodríguez en representació de la Pastoral Obrera de Catalunya per parlar de memòria històrica en el camp de les dones i invisibilització de les seves aportacions al món i al moviment obrer. Això ha estat constant els últims segles i per fer realitat tot aquest compromís tenim una bona representant que ha treballat molt els últims anys, una llarga temporada en defensa dels drets de les dones, Amor de l'Álamo Margalef.
Radio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
La veu dels animals i la natura. Un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta la Ràdio Estel els dissabtes a les 10 del matí. Promogut i produït per l'ONG ADA.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Quan declina el dia, la pregària de vespres ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i a confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia a 6:45 de la tarda, escolta les vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Sense distància, amb Ignasi Miranda. Llevat dins la pasta.
Benvingudes i benvinguts a una nova edició de la secció Llevat dins la pasta, on podeu sintonitzar-nos els dimecres per FM a Ràdio Estel, a la segona part del Sense Distància, a 3:15 aproximadament. Aquest espai es fa des de la Pastoral Obrera de Catalunya i mira d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim. Si ens escolteu per Ànima Estel, ens esteu sintonitzant a la nit. Els programes també els podeu trobar en el web radioestel.cat i a l'aplicació Ràdio Estel oficial. Saludem ja l'Àngela Rodríguez. Àngela, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Avui presenta'ns Amor de l'Álamo Margalef. Per què ha vingut?
Doncs corren temps d'involució, sort que en paral·lel bufen vents de reflexió i acció esperançadores. La memòria és el despertar dels pobles. Encara és més necessària la memòria històrica en el camp de les dones, perquè la invisibilització de les seves aportacions al món i al moviment obrer ha estat una constant des dels inicis de la revolució industrial. I perquè parlem d'una llosa patriarcal que també en els nostres dies pesa tremendament sobre nenes, dones o persones trans. La nostra convidada d'avui, Amor de l'Álamo Margalef, va ser regidora a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat del 1999 al 2007, amb responsabilitats polítiques en dones, persones amb discapacitats, nova ciutadania, cooperació i solidaritat, àmbits sempre vinculats a les persones. Va ser membre de la sectorial de dones de l'Assemblea Nacional de Catalunya. De fa 5 anys és presidenta de la Federació d'Associacions Veïnals de Sant Boi i forma part de la Junta de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya. Tot just abans de la pandèmia va fer una xerrada per a l'AGOAC sobre les dones als segles XX i XXI, fites i reptes.
Saludem ja Amor de l'Álamo, que, com dèiem, ha estat regidora a Sant Boi de Llobregat, i la saludem també quan acabem de celebrar el Dia Internacional de la Dona. Per tant, molt oportuna la seva presència. Agraïm que s'hagi acostat fins als estudis de Ràdio Estel per recordar-nos aquestes aportacions a les dones en el món obrer, sobretot des del moviment obrer i els feminismes. Amor de l'Álamo, bona tarda, benvinguda.
Molt bona tarda, gràcies.
Bé, què destacaria vostè de la participació social i sindical de les dones en aquest període tan marcadament històric del 1900 al 1936?
Bé, van tenir un paper actiu, compromès. Malauradament, moltes. No se'ls va reconèixer la importància de la seva aportació en aquesta millora de la vida obrera de les persones. I quan dic de les persones, dones, homes, però també criatures. Pensem en aquell principi de segle on nens i nenes era habitual que treballessin i moltes hores a les nostres fàbriques. Vull dir, per tant, el paper reivindicatiu actiu de les dones va ser molt important.
I el 36 va arribar la Guerra Civil Espanyola, i després com va ser la realitat per a les dones durant la guerra i després a la dictadura, a partir del 39 i fins al 75?
Bé, els 3 anys de la guerra, evidentment, és un període excepcional, i sempre diem que en totes les comeses bèl·liques les dones som doblement víctimes. Vull dir, perquè qui està al front són fills, pares, germans, familiars, amics, coneguts, no? Però, a més, a la rereguarda estan les dones. En aquell període, les dones estaven tirant endavant les fàbriques, moltes d'elles que es van haver de convertir en fàbriques d'armament, perquè la República, malauradament, tampoc va disposar de tots els mitjans que sí que van disposar, pues, la part sublevada. Vull dir, per tant, van ser 3 anys, anem a dir, de mal record, malgrat s'ha de reivindicar i, si és possible, per no tornar a caure. Que, bé, els éssers humans, agafem la pedra diverses vegades.
Sí, que ensopeguem moltes vegades a la mateixa.
Ensopeguem això.
I després va venir la dictadura. I a partir de la dictadura, què va passar amb les dones?
Bé, doncs els anys de la dictadura van ser anys molt foscos per les dones. Vull dir, a mi m'agrada dir que és que era... estava prohibit ser feliç. Recordem aquell paper de les dones. A veure, hi havia escassedat de tot, de menjar, sobretot les grans ciutats. I jo recordo molt, evidentment, molt de carinyo al meu pare, que, pobre d'ell, a Barcelona ciutat, a la guerra es va passar gana. Ell era de l'any 22. Diu, però és que després de la postguerra, diu, menjaves les llenties amb carn. La carn eren, clar, doncs els cucs que hi havia. Diu, oh, però te'ls menjaves, eh? Vull dir, va ser una època molt fosca, però per les dones molt pitjor. Recordem el paper que va tenir la secció femenina.
De la Falange, efectivament.
Ah, exacte,
I que... I després aquesta icona, no?, de la família entesa com la dona submesa, la dona que no treballi...
Ah, exacte, la dona havia de... O sigui, t'havies de casar, tenir criatures, estar a casa al servei de l'home. Jo recordo, per edat, teníem un llibret que era d'urbanitat, i a les nenes, perquè érem criatures, i se'ns ensenyava, no? Cuando llega el marido a casa...
Se le quita el abrigo, se le ayuda...
Se le pone las zapatillas. No le expliques... tu día, cómo ha sido tu día, porque él viene cansado, tienes que escucharlo, y tú, tus problemas son tuyos, vull dir, clar.
Segurament tot això no és només 100% imputable a la dictadura franquista, però sí que la dictadura, evidentment, va perjudicar notablement, diguéssim, el que s'aguditzés una mentalitat que també existia, es venia d'abans, no?
Sí, però clar, es va posar en valor un fet de ser dona... que evidentment no era, perquè les dones, i jo que vinc del Baix Llobregat, les dones treballaven a les fàbriques. Vull dir, no era jo que estiguessin només a casa com a esposes, com a mares, sinó que treballaven i portaven la casa i portaven les criatures i anaven a la fàbrica a treballar.
Hi hauria molt per dir, evidentment, els anys foscos de la dictadura. Recordem que avui parlem de les aportacions de les dones, sobretot al món obrer, des del moviment obrer i els feminismes, amb Amor de l'Àlamo Margalef. A partir del 1976 hi ha com un boom, podem dir, un auge dels feminismes, o diguéssim que es destapen, no?, aquests corrents. Quines reivindicacions es van aconseguint des del 1976 fins ara, podem dir?
Sí, bé, ja, de fet, la Constitució ja reconeix la igualtat. Exacte, pensem que pues, fins al 75 les dones no podíem obrir un compte corrent, no podies tenir passaport si no era amb autorització, per una part masculina. Vull dir, pues, ja la Constitució reconeix aquesta igualtat, ja otorga a les dones aquesta ciutadania plena.
Sí, sí, important. Com a anècdota, em sembla que el primer govern de Felipe González encara no va tenir dones, era tot homes, 1982, sí. És a dir, que això va ser lent, em sembla.
Sí, no, va ser lent i, bé, s'han promogut lleis, es van crear els instituts, l'Instituto de la Mujer, la Catalunya, l'Institut Català de les Dones, vull dir, a veure, la representació de les dones a les llistes electorals...
Ha de ser paritària, ara,
exacte,
per exemple.
Exacte.
No, s'ha avançat moltíssim, gràcies.
Sí.
Ara no vull que ens invertim els papers i ser jo el més negatiu o el més reivindicatiu i vostè la més positiva, però està clar que s'ha avançat molt i hi ha molt més camí per fer, no?, diguéssim.
Sí. Perquè, malauradament, el perill de retrocés el tenim a sobre.
Aquest és el problema, sí. Per això em referia abans a la mentalitat involucionista que també es va donar, segurament, durant el franquisme,
sí.
No? Perquè si les dones havien treballat entre el 1900 i el 1936, què passava? Sí.
Doncs, i en aquests primers 25 anys del segle XXI, des del 2000 fins ara el 2025, hi ha hagut un conjunt de fites assolides, que és el que comentàvem, però no hi ha manera d'erradicar qüestions com les bretxes de gènere, els feminicidis, que encara es donen massa...
Això, malauradament, l'assassinat de dones, dius com és possible, no?, que encara, malgrat hi ha xarxa, malgrat sembla que hi ha consciència que cap ésser humà és propietat d'un altre ésser humà, no?, però continua cada 25 de novembre, quan es fa públic les estadístiques de dones i criatures, perquè després hi ha allò que diuen danys col·laterals, sí, però és que són persones, tinguin l'edat que tinguin, vull dir, aquelles criatures, o que es queden de cop i volta sense mare i sense pare, vull dir, malgrat això, és... I després la bretxa digital, el sostre de vidre, que encara existeix... Bé, hem avançat, però no tot el que encara ens agradaria.
Lentament.
Sí, però sempre amb aquest perill de retrocés.
En uns rètols del Dia Internacional de la Dona s'han vist molt aquestes xifres, oi? Per exemple, a Barcelona,
sí.
La comparativa de percentatges, de sous...
Exacte, que nosaltres diem mateixa feina, mateixa responsabilitat, doncs mateix sou, evidentment, i això encara no és així, Vull dir, hi ha encara una diferència, crec que està sobre un 25% entre dones i homes.
Sí, avui li volem comentar també a Amor de l'Àlamo que en el seu treball enfoca per a cada època el context, els drets i lleis socials i laborals, els mitjans de comunicació, els moments àlgids de vagues obreres i moltes altres realitats. I les principals figures femenines compromeses en el món del treball remunerat. Què destacaria i qui destacaria, sobretot, en tot això?
A veure, jo destacaria a totes les dones, aquestes dones anònimes, anem a dir, que no són conegudes pel gran públic. També haig de dir que, per sort, ja fa uns quants anys que s'està investigant molt per part d'historiadores, d'antropòlogues, per part de les universitats, sobre dones. I, clar, et quedes... amb una sorpresa grata de dir, ui, carai, però si cada dia es descobreix alguna dona en el món, o sigui, en qualsevol de les disciplines, la científica, la d'art, pintores, escriptores, poeteses, i dones després que estaven al davant de, dels comitès d'empresa, dones lluitadores, dones sindicalistes, dones que van muntar, com tenim la Francesca Bonmeson, dones que van muntar equipaments perquè les dones amb menys possibilitats, que normalment era la dona obrera, la dona treballadora, tingués oportunitat d'aprendre a llegir, a escriure i a desenvolupar les seves capacitats, si així ho volia. Vull dir, clar, és una descoberta, és un dir endavant, perquè per totes aquestes dones que ens han precedit val la pena continuar.
Mm-hmm. En els darrers anys, per això, Amor, et veiem molt compromesa en el moviment veïnal. Aquí, quin paper en aquest sector, en aquest àmbit, quin paper està jugant la dona i quina evolució observes els darrers anys que s'ha produït?
A veure, la dona és activa i en el moviment veïnal, per sort, les dones hi formem part. El que passa? Que encara avui en dia el tema conciliar, conciliar vol dir la teva dedicació de voluntariat en una entitat veïnal amb la teva responsabilitat de cures, perquè també és un tema que les cures majoritàriament recauen sobre les dones, i després, si hi ha un tema de formació, si és dona jove, que potser encara està a la universitat o s'està formant, costa molt conciliar tots aquests aspectes. I, malgrat les dones tenim presència i som actives, moltes vegades a l'hora de formar part de les juntes, de les responsabilitats, doncs és allò, no tinc temps, no puc... No. Però cada vegada hi ha més dones presidentes d'associacions veïnals i de federacions veïnals.
Mm-hmm. Però sí que potser costa una miqueta, no?, això de que les dones facin el pas de o ser directives o responsables d'algun departament, o en aquest cas a l'associació de veïns, que agafin càrrecs, no?, de responsabilitat, igual costa
clar,
una miqueta.
És el tema de la conciliació. Mm. Vull dir, si les cures no es comparteixen, és molt complexa. Perquè, clar, o perquè tens persones grans que depenen de tu, o perquè tens criatures. Bueno, hi ha moltes companyes que de la meva quinta que, clar, s'han de fer càrrecs dels nets, de les netes. Llavors, quan planifiques pues, una assemblea, una trobada, bueno, a veure, perquè, clar, m'ho haig de combinar per si el fill, la filla treballa... bueno, clar, pues, depenen de les àvies, dels avis també, perquè cada vegada veus més homes a les portes de les llars d'infants i de les escoles anant a recollir criatures. Però alhora de dir anem a preparar el sopar, anem a preparar el dinar, pues encara està lluny aquesta igualtat efectiva. Mm-hmm.
Doncs avui ha estat un plaer parlar d'aquesta qüestió que tant ens ocupa i ens preocupa, com és el reconeixement ple de drets, de deures, de dignitat de la dona. De la dona en tot, treballadora, directiva, responsable, aportacions que... Fins i tot el mateix papa Francesc està insistint, no?, a reconèixer. Tenim una secretaria general del governatorat del Vaticà, no?, dintre de les dificultats que de vegades hi ha també en institucions que porten segles funcionant.
Sí, sí, no, jo crec que el papa Francesc ho té molt clar, malgrat, bueno, en aquests moments, clar, la situació de salut que està passant, no?, però potser les seves decisions no les ha pogut culminar del tot, perquè, evidentment, és una institució encara una mica difícil.
Tenim la qüestió del Ministeri Ordenat, que efectivament és complexa, però més enllà d'això, tot el que són llocs de responsabilitat, serveis en l'Església, no cal dir-ho, l'Àngela, la pastora, l'obrera, sou majoria, fins i tot les dones, no?, que teniu llocs de responsabilitat.
I tant, i tant.
En tot el que és la coordinació, ja ho sap ella prou bé, i moltes altres, podem dir, la Llum Mascarai, la Mercè Soler, moltíssimes dones. Des d'aquí el nostre reconeixement. Hem dit dos noms, però seria injust ara dir-ne alguns més perquè sempre ens l'oblidaríem molts, oi? Gràcies avui per haver-nos acompanyat, Amor del Álamo Margalef, exregidora de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i també treballadora d'aquella memòria que ens fa despertar i que, sobretot, com vostè ha dit, ens fa prevenir, oi? Prevenir que es repeteixin involucions com les que s'han pogut viure, això, als anys del franquisme, sí, després de la Guerra Civil o en altres èpoques de la història.
Exacte. Esperem, això, ni un pas enrere. Esperem i desitgem.
Molt bé. Que vagi molt bé, enhorabona pel treball que fa i endavant en la dignitat de la dona. Treball de tots, de les dones i dels homes. Ens incloem els homes, sí, també.
I tant. Moltíssimes gràcies.
A vostè.
Plaer.
Fins una altra. Des d'aquesta secció, Llevat dins la pasta, creiem que té valor mirar la saviesa de l'Església, que s'expressa en els textos de la seva doctrina social, i observar què diuen sobre el tema que hem tractat avui, el de la dona. Àngela, així el Papa Francesc, a la Confederació Italiana de Sindicats de Treballadors, en un missatge a aquesta confederació, deia això.
El capitalisme del nostre temps no comprèn, s'ha oblidat de la naturalesa social de l'economia, de l'empresa. No us deixeu bloquejar per això. Sé que us esteu esforçant ja des de fa temps en la direcció justa, especialment amb els migrants, amb els joves i amb les dones. Això que us dic podria semblar superat, però en el món del treball la dona és encara de segona classe. Podríeu dir-me, no, està aquesta empresària, aquesta altra. Sí, però la dona guanya menys. Se l'explota amb més facilitat. Feu alguna cosa. Us animo a continuar i, si és possible, a fer més.
Doncs després d'aquestes paraules que signa el Papa Francesc, podria signar qualsevol feminista o dirigent sindical del nostre temps, oi, Àngela? Tenim també els recursos que oferim per endinsar-nos una mica més en la temàtica tractada. Esperem que siguin eines útils. Què oferim avui, Àngela?
Podeu consultar el document de la xerrada que la nostra convidada d'avui, Amor de l'Alamo Margalef, va fer a la GOAC en format de presentació a la pàgina web de lagoac.cat, sector de dones. També podeu consultar una entrevista que li van fer a Amor de l'Alamo a El Llobregat l'any 2022, a la web www.elllobregat.com i la notícia sobre com s'ocupen les dones santboianes. Recomanem també l'article 50 anys sin Franco, una mirada memorial lista feminista, que podeu trobar a la web de elsaltodiario.com.
Doncs així hem fet uns dies després la nostra contribució particular al Dia Internacional de la Dona i per completar la secció d'avui, Àngela, alguns apunts d'agenda.
Avui dimecres 12 de març, concentració per la pau, OTAN no bases fora, serà a les 7 a la plaça de la Paeria de Lleida. El dijous 13 de març, Dia de la Dona, amb la historiadora Mercè Pomé, que pronunciarà la xerrada Mater Amantíssima, entre mares i filles. Serà a les 4 de la tarda a la sala Pompeu Fabra de l'Ateneu Barcelonès i cap inscripció prèvia al mail bcastanyema@yahoo.es. Fins al divendres, 14 de març, es pot visitar l'exposició Rostres i reptes del món obrer avui. La mostra està al Seminari Conciliar de Barcelona, al claustre. El dissabte 15 de març, jornada de formació de l'ACO, d'Acció Catòlica Obrera, que portarà per lema Aixeca't i camina. Es comptarà amb els testimonis de persones vinculades a la Fundació Arrels, al Lloc de la Dona i Justícia i Pau, acompanyament penitenciari. Serà a les 10 del matí a l'Església de Santa Madrona, al carrer Tapioles 10 de Barcelona. Dimarts 18 de març, xarxa de laics ens convoca la reflexió sobre l'esperança amb Dani Jover, a partir del seu llibre Memòria de l'Esperança. Serà a les 7 del vespre al monestir de Clarisses de la Divina Providència, l'avinguda Martí Pujol, 68 de Badalona.
Fins aquí l'agenda d'avui, molt atapeïda. Gràcies, Àngela Rodríguez. Fins la propera.
Fins la propera.
Arribem així al final del Llevat dins la pasta, una secció impulsada pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Ens podeu escriure per fer suggeriments o aportacions, les que vulgueu, a l'adreça electrònica sensedistancia@radioestel.cat. Arribem al final del Sense Distància. Recordeu que us acompanyem cada dia de dilluns a divendres a 3:15 de set del matí amb l'espai informatiu d'un quart d'hora, a les 2 del migdia, amb el format llarg d'una hora, amb actualitat, entrevistes i seccions, i després a 6:45, tot just abans de les vespres de Montserrat. Gràcies per la vostra companyia. Seguiu a Ràdio Estel. Us deixem ara, en el cas de Ràdio Estel FM, amb el butlletí de notícies de les 3 i després música amb el Cocodril Club, la tarda musical a Ràdio Estel i després la programació religiosa, com dèiem, a partir de 6:45. Adéu-siau!